Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El 2024 ha estat un any clau per la consolidació de Sant Cugat com a escenari cinematogràfic i publicitari. En aquest període, Sant Cugat ha acollit 60 produccions audiovisuals i fotogràfiques, gairebé el triple que el 2023, quan se'n van fer 22. La majoria són rodatges d'anuncis de marques com Audi, Volvo, Amazon, Samsung, Skoll o Decathlon, seguit pels rodatges de programes i sèries de televisió. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Film, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges a la ciutat. Un grup de persones amb mobilitat reduïda, tres d'elles usuàries de cadira de rodes, espera que s'obrin les portes de l'ascensor situat a l'andana en direcció a Barcelona de l'estació de ferrocarrils de la Floresta. Són conscients que les portes no s'obriran, ja que l'ascensor està espatllat, però ho intenten una vegada més abans d'emprendre el camí que des de fa mesos s'ha convertit en l'alternativa oficial per poder sortir de l'estació. Els espera el costerut i estret passeig de la Floresta, en el qual han d'ajudar-se mútuament per poder-lo recórrer. Entre cotxes que circulen i voreres massa estretes per al pas de les cadires de rodes, finalment aconsegueixen el seu objectiu. Aquest dilluns 20 de gener s'han publicat les llistes provisionals de la convocatòria extraordinària de les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot. De les 29 places que oferien entre els dos centres, fins a 22 famílies han preinscrit els seus infants. La Mimosa, que oferia 19 places, ha rebut 4 peticions, fet que garanteix a tots aquells inscrits la plaça. Pel que fa a la Gargot, caldrà fer el sorteig de desempat que ordeni les preinscripcions per ordre de prioritat, i és que de les 10 places que oferia, n'ha rebut 18 sol·licituds. Cal Temerari està d'aniversari. Enguany fa 10 anys que el projecte començava a rodar amb l'objectiu de construir un espai autogestionat obert a la participació popular per treballar per a la transformació social i política. Per celebrar-ho, organitzaran 5 grans actes que tindran lloc al llarg de l'any. Des de l'entitat es mostren molt satisfets de poder celebrar aquesta fita d'un projecte col·lectiu que creiem que està molt viu i que és més necessari que mai a la ciutat. La comissió encarregada d'organitzar els actes de la celebració dels 10 anys de Cal Temerari ha presentat aquest dilluns 20 de gener les activitats que serviran per a celebrar l'efemèride.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades.
Avui parlem d'un tema que sembla que tingui poc a veure amb el sincrotró. Com hem vist en seccions anteriors, la llum de sincrotró ajuda a conèixer millor les malalties com el virus de la febre del Nil o per saber com són o com es poden millorar materials diversos. En canvi, avui parlem del patrimoni cultural i artístic i com la llum de sincrotró pot ajudar a preservar-lo. Saludem la Glòria Molina. Ella és doctora en física per la Universitat Politècnica i doctora en història de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona. També té un grau en criminologia i és experta en la prevenció i seguretat del patrimoni històric. A més, ha estat usuària del sincrotró Alba, com ens explicarà més endavant amb un dels exemples que mencionarem, i coneix molt bé el sincrotró, ja que hi col·labora realitzant visites guiades a col·lectius especialitzats. Hola, Glòria, benvinguda. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Tinc molta curiositat per conèixer bé quines connexions hi ha entre el patrimoni i el sincrotró i totes aquestes experteses que hem presentat que tens, perquè déu-n'hi-do.
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me. De fet, és un plaer explicar més sobre un àmbit que realment m'apassiona.
Explica'ns, Glòria, per què s'utilitza un sincrotró per estudiar el patrimoni cultural i artístic? Perquè hem vist altres exemples en aquest espai, però encara no n'hem vist cap sobre l'art.
Uf, doncs a veure si sóc capaç d'explicar-vos-ho amb l'espai que tenim. Mireu, un sincrotró permet fer estudis sobre la composició química i estructural de molts materials. Això significa que podem conèixer d'aquest format i quina és la seva estructura. Aquesta informació és cabdal quan s'ha de fer una restauració o un procés de conservació d'una obra. Si sabem com està feta, podem pensar en solucions compatibles amb ella. Però també serveix per obtenir informació històrica i de context. Mira, per posar un exemple, en el cas de la creu de terme d'aquí Sant Cugat, que van destrossar fa 4 anys i que afortunadament heu pogut reinstal·lar en part...
La part del fus, la part de la creu és una rèplica i quedarà al museu.
Exacte. Doncs el coneixement dels materials i tècniques emprades per la seva elaboració ha possibilitat fer una intervenció adequada a les necessitats de la peça. Si hagués sigut d'un altre material, el procés de restauració hauria estat diferent, naturalment.
Per tant, tenim un exemple ben proper d'aquesta utilització que s'ha fet al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que tenim la sort que sigui també aquí a la ciutat, a Vall d'Oreix, i que potser coneixes també d'alguna col·laboració, no?
Sí, fa molts anys.
Quan parlem d'obres d'art, ens has posat aquest exemple de l'escultura, de la creu de terme, però també podem parlar de quadres, per exemple. De què parlem?
A veure, la veritat és que, el ventall és molt ampli. Val? Pensa que hi ha obres d'art i artefactes arqueològics fets amb tota mena de materials. És a dir, quan parlem de pintura, per exemple, una pintura es pot donar sobre suports com tela, fusta, metall, pedra, ivori, sobre cada suport presenta unes característiques diferents. El mateix passa, doncs, amb l'escultura, val? Pot ser de molts materials. En general, hem de tenir en compte que habitualment el que tindrem és una mescla de materials que reaccionen entre si.
D'acord.
Fins i tot, quan veiem un monument que ens sembla que és només de pedra, en realitat la superfície que està en contacte amb la contaminació ambiental acaba tenint la composició química diferent a les capes que es troben més internes.
D'acord, per aquest contacte, entenc, amb l'ambient, amb la contaminació, amb l'oxigen...
Reaccionen químicament.
D'acord.
Llavors, en llum de sincrotró es poden estudiar materials que formen part de quadres, de peces de ceràmica, de vitralls, es pot estudiar qualsevol tipus de material. Val?
És una supereina.
Sí.
Podríem dir-li, eh?
El que sí que necessitem normalment és extreure un tros molt petitet, però que sigui representatiu de l'objecte. És a dir, és com si féssim una cata, val? Però res, molt, molt, molt petita.
Gairebé que no es noti, no?
No, és que habitualment és de mides que no es veuen a ull nu, val? A mi sempre m'agrada posar l'exemple, és com si tu tinguessis una lasanya i talles així de dalt a baix,
sí?
Llavors això et permet estudiar totes les
capes.
Totes les capes, val?
Molt bon exemple,
llavors,
sí.
Llavors així podem analitzar capa per capa i veure, doncs, com s'ha alterat, quins components tenim, què teníem abans, quines intervencions hi ha hagut, i és apassionant.
Ja veig que t'agrada, que t'agrada. I per què un sincrotró? Què permet veure que no es pugui fer amb altres tècniques, diguéssim, que tenim a l'abast?
A veure, mira, les raons són diverses, però bàsicament, si t'hagués de triar una, la principal és la gran precisió que ofereix, val? La llum de sincrotró és molt, molt, molt brillant i, per tant, permet fer estudis d'imatge d'alta resolució, val? Aconseguim detalls microscòpics de les mostres i, fins i tot, no només ens permet saber quins elements químics tenim, sinó també com estan col·locats en tres dimensions.
D'acord.
Val? Llavors, la caracterització tan precisa dels materials el que ens permet és conèixer les fases de cristal·lització d'aquests materials, i això és clau per entendre quins materials s'han utilitzat i com es degraden.
D'acord.
És una mica xis, però...
Val? Sí, s'entén. S'entén. Llavors, és com un superinvestigador. Ens permet superinvestigar.
És com un supermicroscopi.
Llavors,
pensa que, a més, és el que us comentava abans una mica, que es poden estudiar els materials cap a capa.
Aquesta lasanya.
Llavors, clar, podem identificar les alteracions que ha sofert el material al llarg de la història. Val? I un altre avantatge és que el sincrotró ens permet fer aquests estudis sense perdre la mostra.
Clar, això suposo que és molt important, sobretot quan parlem d'obres d'art, no?
Sí.
No m'imagino ara tenir un quadre de Salvador Dalí, sí, i haver-lo de fer malbé per estudiar-lo.
No, de fet és el que et comentava, eh? Pensa que les mostres són... no es veuen.
Molt petites.
Són molt petitones. I realment si el que estàs buscant és preservar o restaurar alguna cosa de la manera més eficient, conèixer els materials és fonamental.
Clar.
O sigui que...
I com ho fèiem sense el llum de sincrotró?
Bé, mira, és com tot, com superaven abans temes de cor, uh-huh, o molts temes que ara es fan per laparoscòpia i abans havies d'obrir tot.
Doncs abans, és un gran aliat, abans, per tant, clar, entenc, clar, no? Del món de l'art.
No arribàvem a tenir el coneixement que podem obtenir amb el sincrotró, i les tècniques eren... Bueno, doncs, a veure, en cada moment s'ha fet amb tot el carinyo, però
clar,
eren les adequades...
En el context tecnològic, sobretot, de l'època.
Sí.
Ens expliques alguns experiments que heu fet en aquest àmbit que s'hagin fet al sincrotró Alba? Segur que n'hi ha una pila, eh?
Sí. A veure, mira, et comento un que potser és bastant gràfic. Mira, durant el meu doctorat he treballat amb el grup de caracterització de materials del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, val? Aquest grup el dirigeix la professora Trinitat Pradell. I ells són experts des de fa molts anys en l'estudi de materials antics. Val?
Uh-huh.
Bàsicament materials metastables i nanocristal·lins, ja sé que sona una guarrada, però són, t'has de fer la idea que són,
sí,
molt materials vitris, val? Vitrificats.
D'acord.
Vidres, decoracions... Val?
D'acord.
No tot, però per posar-te un exemple del tipus de materials. Llavors, una de les recerques en les que treballa consistia en analitzar amb llum sincrotró els vitralls de catedrals fets en diferents períodes.
Home...
entre segle XVI i XX, per conèixer el seu procés de fabricació i així poder ajudar tant en la conservació com en la restauració.
Clar, i ara jo et demanaré que m'expliquis això, com ho vau fer, no? Anem a veure, anem a investigar com es fa a través del llum de sincrotró tot això.
A veure... sí, mira, durant els processos de restauració dels vitralls d'algunes catedrals...
De quines, t'ho puc preguntar?
Sí, mira, vam treballar amb mostres a la catedral d'Àvila, de Burgos, d'Alcalá de Henares, de Segovia, o sigui, catedrals allò...
De pes.
Consistents, val? Doncs, durant els processos de restauració, es va comprovar que hi havia diferències en l'estat de conservació de les grisalles d'alguns vitralls. Llavors, uh-huh, una grisalla és una substància en base de ferro, val?, que s'utilitza per tal de perfilar i dibuixar les figures dels vitralls. És a dir, quan tu veus un vitrall, veus vidres de colors i,
sí,
veus un dibuix.
Sí.
Aquest dibuix està fet amb grisalla.
Que és d'un color grisós, com de
sí,
color plom, per entendre'ns
sí,
normalment.
Sí, marronós, negrós, depèn de la composició. Llavors, amb la grisalla dibuixem els cabells, les cares, les mans, totes les formes. Doncs es va comprovar que comparativament grisalles de vitralls que eren més antics vol dir segle XV-XVI, estaven millor conservades que grisalles a partir de 17, 18, 19.
Més noves,
val? Llavors, bueno, després de realitzar tot un seguit d'analítiques prèvies, van dur les mostres a la línia de la microdifracció, val? La MSPD. I vam analitzar seccions transversals polides, o sigui, allò de la lasanya que et deia,
sí,
val? De diferents segles i diferents catedrals. Val? Llavors, aquestes mostres ens les va facilitar Betrario Muñoz de Pablos, que estava realitzant el treball de restauració en aquestes catedrals. Llavors, un cop analitzats els resultats obtinguts, vam poder comprovar que la incorporació de bor en els vidrets a partir del segle XVII havia possibilitat baixar la temperatura d'elaboració dels vidres. Clar, si tu els vidres els pots elaborar a temperatura més baixa i la grisalla l'estàs fixant amb calor, resulta que la grisalla l'havies de fixar a temperatures més baixes i llavors no quedaven tan ben fixades. I, bueno, clar, estava provocant que es desprenguessin i que tinguessin problemes. Llavors, quan tu esbrines la causa, pots treballar sobre els efectes.
Clar.
I és, jo què sé, és una de les 40.000 coses. És que es poden designar tantes coses amb el sincrotró.
És molt interessant. I, de fet, no havíem parlat de moltes aplicacions científiques per entendre'ns, però no ens havíem fixat en aquesta relació que pot també tenir amb l'art i amb la conservació. Hi ha altres estudis, Glòria, d'aquests que ens puguin cridar l'atenció?
Home, sí, hi ha... Clar, és que és... Uau, és un món... Jo us convido a visitar el sincrotró.
Jo he tingut la sort de fer-ho, de la mà de les companyes de comunicació, però em sembla que hi ha jornades de portes obertes,
sí,
oi?
Sí.
Per anar i quedar-se bocabadat.
Sí. Mira, ara se m'acut un altre exemple que també us pot ser curiós, val?
Sí.
La ciència de frontera permet conèixer els detalls més íntims del nostre passat, val? T'he explicat ara el tema de pigments de vitralls, però l'estudi del patrimoni és molt divers. Val? Uh-huh. Llavors, per exemple, recentment s'ha publicat un estudi, també realitzat al Sincrotró Alba, on a través de l'anàlisi de les dents de llet trobades a jaciments ibers, han pogut concloure que els nadons que van ser inhumats a les cases van morir per causes naturals i no per pràctiques rituals. No?
Que és el que es pensava...
Bueno, és que, clar, és allò... No, clar, fins que no tenim evidència científica...
Hi ha teoria.
Fem una sèrie d'hipòtesi, però és la manera, no?
I en aquest cas, què ha portat la llum de sincrotró per fer aquesta troballa?
Sí, doncs mira, en aquest cas es va utilitzar l'oratori xaloc, val? Que principalment s'utilitza per resoldre l'estructura de proteïnes, val? Però que en aquest cas l'han fet servir per fer una tècnica que es diu microfluorescència de rajos X a les dentetes de llet que es van trobar, val? Llavors, amb aquesta tècnica han analitzat la composició elemental de la línia neonatal de les dents,
sí,
val? I en particular la quantificació de zinc.
Per què és important la quantificació del zinc?
Doncs perquè el zinc és un element important en el moment del naixement, val? Es relaciona amb l'inici de la lactància materna, val? Però, clar, el contingut és tan baixet que amb altres tècniques no el pots detectar. Per això ha fet falta anar a parar el sincrotró. Llavors, amb les variacions de concentració en l'esmalt i la dentina, val? Uh-huh. Juntament amb estudis previs a microscopia electrònica, doncs, aplicant aquest feix de rajos X tan petit, de només un 10 micres, van poder analitzar... Sí, és reu. I
clar, van... si és sobre una denteta d'una criatura,
clar,
imaginem-nos,
sí,
eh?
Sí, llavors, doncs, bueno, van poder analitzar diferents elements en l'esmalt. I ja et dic, el tema aquí és que les concentracions eren tan baixes que quan tu treballes amb una microscopia electrònica, per exemple, no arriba a ser tan sensible. Llavors, és que es poden fer...
Ens obre portes infinites.
Molts,
no? La llum
molts,
de sincrotró.
Sí,
si em permets una curiositat, Glòria, quan et presentàvem, dèiem que tens un grau en criminologia.
Sí.
Física, història de l'art, criminologia... aquí també hi ha una relació amb el patrimoni?
Sí, i tant.
Explica'ns això.
Mira, té moltíssima relació, val?
Ara que el true crime està tan de moda.
Doncs, per favor. Bueno, corre molt junt.
Anem a parlar del patrimoni.
Sí. Mira, jo què sé, per posar-te un exemple, val? Tornant a la Creu de Terme.
Que tots el coneixem, que ens queda,
ens queda
proper.
De fet, tenim un patrimoni molt ric a Sant Cugat, val? Pensa que quan s'ha de fer un pla de seguretat per preservar el patrimoni, resulta fonamental conèixer quins són els materials que el formen.
Uh-huh.
Val? Perquè, clar, cada material té diferents vulnerabilitats i té diferents tècniques de conservació, de restauració. Llavors, quan tu vols preservar el teu patrimoni, conèixer de què està fet resulta fonamental. Però... jo què sé, en el cas, per exemple, de robatoris, ara ens posarem pel·liculeres, eh?
Vinga.
En el cas de robatoris, de descobrir falsificacions, és molt fàcil quan tu agafes un lladre que ha robat un monet, una de les coses que has de a fer és autentificar que allò sigui de veritat un monet, perquè tu en el jutge li demanaràs diferent a pena.
Clar.
Si ha robat un quadre que és autèntic que si ha robat una còpia.
A tu et podríem trobar autentificant un quadre de Monet?
No. No, 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 perquè, mira, detectar una falsificació
sí.
resulta més fàcil, tot i que cada cop ens ho posen més complicat, però si tu trobes un pigment o una pintura que no, en aquella època del Monet no, no hi era, sí. i no és una repintada posterior, és que s'ha de fer tot amb molta cura, val? Llavors, jo puc dir, ostres, aquest material no em quadra.
D'acord.
Però d'aquí a dir que totes les obres que tenen cinabri són un Goya... Llavors, a mi el tema de les autentificacions sempre m'ha fet molta angunyeta, perquè...
A respecte, oi?
Bueno, s'ha de saber molt... Bé, fa uns anys va haver-hi una exposició del Modigliani que hi havia 3/4 parts de les obres que eren falsificacions.
Va, llavors,
s'ha d'anar molt, molt, molt alt en tu. Però sí que és veritat que... mira, aquí hi ha un tema que és poc conegut, però segons l'Interpol, el mercat il·lícit d'obres d'art sí. és el tercer en món econòmic a nivell mundial. Val? Només per darrere de drogues i armes. Llavors...
Ara sí que m'has deixat bocabadada.
Per això et dic, llavors, clar, o sigui, tot el que és àmbit forense...
Sí.
Clar, totes les eines que puguem tenir més enllà de les analítiques normals per poder... obtenir evidències de cara a un judici és fonamental. Llavors, clar, en aquest àmbit les tècniques punteres com les que trobem al sincrotró, escolta, són fonamentals per tal d'obtenir coneixement.
Escolta'm, Glòria, moltes gràcies. Ha estat molt interessant tot això que ens has explicat. Per avui ho deixem aquí, però jo m'emplaço a convidar-te un altre dia perquè ens segueixis explicant curiositats i com apliqueu al món de l'art i del patrimoni la llum de sincrotró. I si podem fer una segona part així més pel·liculera, segur que a la nostra audiència també li agrada, que ens ha agradat això de la Interpol i que hi ha molt, molt per conèixer. Moltíssimes gràcies, Glòria.
A vosaltres per convidar-me. És un plaer.
Gràcies.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
11 del matí, 24 minuts, en plena segona hora del Faves Comptades d'aquest dimarts, i ara parlarem de Peter, Paul and Mary, que jo segurament, si em poso una banda sonora de les moltes que han sonat, segurament no el reconeixeria, però em falta molta informació. Per tant, li preguntarem al Víctor Alexandre, el nostre periodista i escriptor de Cinema a la Xarxa, que ens posi en antecedents.
Bon dia, Carme.
Què tal?
Antecedents. Bé, Peter, Paul and Mary, ja feia molts anys que no estaven en actiu. A més, ara ja tenim dues baixes dels tres, queda un només. I sí, el que hi ha s'acosta cap als 90. Però en el seu moment van tenir un... En els anys 60, finals dels 60, i... No finals, pràcticament la dècada dels 60, i també després van tenir un... Vaja, eren un trio de molt d'èxit, i tenien cançons que van ser de les més venudes en el seu moment. Si jo tingués un martell, que era una cançó molt, bé, molt d'esquerres i com un himne, una mena d'himne, per trencar cadenes. Després, la més famosa d'ells és Puff, el drac màgic.
Ah, home.
Clar, que tots els nens hem
cantat... Ja ho has dit tot.
Sí.
Ja ho has dit tot.
Sí, jo de nen no la vaig cantar perquè la cançó era posterior al meu naixement, però les meves filles, per exemple, tots els nens l'han cantada, és una cançó preciosa. I després feien altres versions de Bob Dylan. També hi havia una cançó molt maca que era 500 milles. En definitiva, era un trio, vull dir, eren molt bons i estaven molt vinculats a l'activisme pels drets humans, pels drets civils. Els Estats Units van participar a la marxa de Luther King, etcètera, etcètera. No?
Segurament avui s'estarien manifestant. O qualsevol d'aquests dies just després de les eleccions americanes.
Potser sí, però hi havia un membre que era del Partit Republicà. És a dir, que... Clar que molts anys enrere els republicans eren una mica més els més progres. I després la cosa va canviar.
Sí,
no sé
exactament.
Què diria avui, oi? Però bé, avui en parlarem.
Avui en parlarem i aprofundim de Peter, Paul and Mary a Cinema a la Xarxa.
Continguts en xarxa.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Alguns de vosaltres haureu reconegut aquestes tres veus que ara sentíem, una veu femenina i dues masculines. Eren, esclar, les veus de Peter Yarrow, Paul Stuckey i Mary Travers, mundialment coneguts com Peter, Paul and Mary. Un trio amb cançons universalment famoses que, com és lògic, van aparèixer en infinitat de bandes sonores cinematogràfiques. Avui en parlem perquè el 7 de gener passat va morir Peter Yarrow a l'edat de 86 anys. No és la primera baixa dels tres. Mary Travers també és morta i només resta viu Paul Stuckey, que ara mateix té 87 anys. És l'únic supervivent del trio. La cançó que hem escoltat, If I Had a Hammer, si tingués un martell, és una de les més emblemàtiques de Peter, Paul and Mary. La va escriure Pete Seeger l'any 1949 i ràpidament va esdevenir un himne d'esquerres i de reivindicació dels drets civils perquè deia: si tingués un martell al matí, un dia qualsevol, aniria picant per trencar les cadenes que oprimeixen els homes i que també a mi em tenen lligat talment, talment com a tothom. Se n'han fet múltiples versions a les veus de Trini López, Johnny Cash, Aretha Franklin o Sam Cooke. I fins i tot l'actor Leonard Nimoy, el de la sèrie Star Trek, i l'actriu Debbie Reynolds la van cantar. I en català, el cantant Toni Jiménez la porta actualment en el seu repertori. De fet, formacions com el grup de folk i Falsterbo 3 van popularitzar en català moltes de les cançons de Peter, Paul and Mary. I cinematogràficament parlant, doncs trobem, si tingués un martell, el film Confessions d'una ment perillosa, de George Clooney, amb Julia Roberts, Brad Pitt i Matt Damon. Una altra de les cançons de Peter, Paul and Mary, que han aparegut en una pel·lícula, és la versió que ells van fer del tema de Bob Dylan, Els temps estan canviant. Concretament, apareix en un documental nord-americà del 2011 sobre la vida de l'actor i cantant Harry Belafonte, un home que va treballar al costat de Martin Luther King contra la segregació racial. Aquesta és la versió que van fer Peter, Paul and Mary. Els temps estan canviant, de Bob Dylan en versió de Peter, Paul and Mary. Aquest trio va néixer l'any 1961 a Nova York de manera molt modesta en un bar de la ciutat on es tocava música folk i quan l'any següent van publicar el seu primer disc van tenir, així, de sobte, un èxit fulminant. Era un disc amb cançons molt maques, la veritat, com Si tingués un martell, que ja l'hem escoltada, 500 milles o Què se n'ha fet d'aquelles flors, que van agradar molt i que, per cert, ràpidament es van traduir al català. Van agradar tant aquelles cançons que el disc va estar 10 mesos, 10, entre els 10 discos més venuts dels Estats Units. Pel que fa concretament a la cançó Els temps estan canviant, no era l'única que van interpretar de Bob Dylan. També van fer versions de El dia que el vaixell vindrà i de No t'ho pensis dos cops, està bé. A més, l'any 1963, davant la multitud que va formar part de la famosa marxa sobre Washington, organitzada per Martin Luther King, em sembla recordar que eren 200.000 persones, on Martin Luther King va fer aquell discurs famós dient que havia tingut un somni, Peter, Paul and Mary van cantar Blowing in the Wind, també de Bob Dylan. Un tema destacat de Peter, Paul and Mary és la cançó 500 milles, composta el 1961 per la cantant folk Hedy West, de la mateixa generació de Joan Baez i Judy Collins. És una cançó molt maca, que trobem a pel·lícules com Hearts and Minds, Cors i Ments, un documental del 1974 sobre els efectes psicològics de la guerra del Vietnam als Estats Units. També la trobem a El primer home, del 2018, amb Ryan Gosling, sobre Neil Armstrong, el primer astronauta que va trepitjar la Lluna, i el film Joy, amb Bill Nighy, sobre Louise Joy Brown, la primera nena proveta del món, que va néixer el 1978 a Anglaterra. En totes aquestes pel·lícules, la banda sonora inclou aquesta cançó, 500 milles.
If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles.
Centes milles, en versió de Peter, Paul and Mary. No és l'única versió. També la van cantar Sonny and Cher, Joan Baez, Johnny Rivers i fins i tot Elvis Presley. També la canten l'actor Justin Timberlake i l'actriu Carey Mulligan a la pel·lícula A propòsit de Llewyn Davis, dels germans Cohen. Com a trio, Peter, Paul and Mary van estar en actiu entre 1961 i 1970, que va ser quan es van separar perquè volien fer coses pel seu compte en solitari. Però l'experiència només va durar 8 anys, ja que l'èxit no es va acompanyar. L'any 1978, quan tenien poc més de 40 anys, la participació en una protesta contra l'energia nuclear els va reunir un altre cop i van començar a fer gires i a publicar nous discos. L'any 2004 van patir un ensurt perquè a Mary Travers li van diagnosticar leucèmia i això els va obligar a suspendre durant tot un any tots els concerts que tenien programats. Per sort, li van poder fer un trasplantament de moll d'os i el 2005 el grup va tornar als escenaris. Tot anava bé i semblava que la Mary havia vençut la malaltia, però dos anys després, el 2007, va patir una recaiguda. Li van fer diverses operacions que no van reeixir i el 2009 va morir als 72 anys. Això, és clar, va suposar la mort definitiva del trio. I el 7 de gener passat, com he dit al començament, va morir Peter Yarrow amb 86 anys. En tot cas, el llegat de Peter, Paul and Mary té una joia que predomina sobre totes les altres cançons. Una joia que fa més de 60 anys que Peter Yarrow la va compondre i que coneixen tots els nens del món. Em refereixo a Puff, el drac màgic, que a Catalunya, tant l'inoblidable Xesco Boix com el Salsterbo 3 i el grup de folk van difondre en català i que d'aleshores ençà és una cançó que canten tots els infants catalans, tant a casa com a l'escola. I que nosaltres escoltarem per tancar el cinema a la xarxa d'avui que ha tingut Roc Casas a les vies de so. Com sabeu, la cançó conta la història d'un drac etern, que es diu Puff, i d'un nen amb qui jugava i que se l'estimava molt. El nen s'asseia a la cua d'en Puff i s'ho passaven d'allò més bé viatjant per tot el món. Fins i tot els pirates els feien una reverència quan els veien passar. Tot i això, com diu la cançó, els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans. I quan el nen va créixer i es va fer gran, ja no volia jugar amb el drac. El drac es va quedar sol i, mort de tristesa i desconsolat, va tornar al fons del mar. Fins la setmana vinent, amics.
Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. A dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more, and Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane without his lifelong friend. Not be brave, so Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.
Continguts en xarxa.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ara fa 12 anys, un grup d'amants del modelisme i dels trens va decidir crear l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat per compartir inquietuds i experiències relacionades amb aquesta afició. Actualment disposen d'un local de 150 metres quadrats, cedit per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, dins mateix de l'estació de Sant Joan. I per parlar-ne, doncs, en tenim amb nosaltres el José Luis Chiva, que és el tresorer de l'entitat. José Luis, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
I l'Andreu Vidal, que és el secretari. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jo m'imagino que això ha de ser un luxe per a l'associació Amants del Ferrocarril reunir-se en un local dins d'una mateixa estació. Sí o no?
Sí, francament, és una cosa que pocs ho tenen i està força bé. Vull dir, va ser una iniciativa que Ferrocarril se'ns va, d'alguna manera, entre cometes, cedir el local. Vull dir, tenim un contracte en el qual paguem una quantitat per al mensual per l'utilització, però, clar, estem sobre una mateixa estació de trens i el que veiem és passar per sota la maqueta més gran que tenim, que són els trens de veritat.
Sí, sí. Amb el luxe que tenim, que quan circula la granota, des de la pròpia associació ho veiem, que és els diumenges, circula el tren històric granota i des de la mateixa associació ho veiem perfectament.
I com es va donar aquesta possibilitat?
De disposar de l'espai? Doncs bé, va ser una sèrie de persones que coneixien els uns als altres i en aquell moment hi havia de president de Ferrocarrils el senyor Enric Ticó i van decidir apostar per donar-li una utilitat en aquestes estacions que totes disposaven d'una vivenda pel cap d'estació. I en aquells moments, pues, el desaparèixer la figura del cap d'estació, aquelles vivendes estaven inutilitzades, buides, i tan sols servien, pues, per instal·lar antenes i coses d'aquest tipus. I ens van dir, pues, provarem amb aquest exemple, i bueno, ja portem forces anys, i en principi tant els Ferrocarrils com nosaltres, pues, estem prou contents de disposar d'aquest espai.
Un espai, com deien, molt ampli, amb més de 150 metres quadrats, que teniu completament envaït per les maquetes de trens. Expliqueu-nos una mica quines són aquestes maquetes que teniu exposades al local.
Doncs, bueno, comptem amb diverses maquetes, una d'escala N, una maqueta d'H0 de Märklin, i després l'última novetat que tenim és una altra maqueta d'H0, en aquest cas amb línia contínua, que l'hem reconvertit en un gran sistema informàtic, digitalitzat tot a través d'un ordinador, i des d'allà controlem tot el tema de trens.
S'hi han de dedicar moltes hores, a aquesta afició?
Sí, és una afició que, bueno, com totes les aficions, has de dedicar-li temps. I en el cas en particular aquest del modelisme, cada cop és més complexa perquè va augmentant la tecnologia i doncs la tecnologia, malgrat et facilita moltíssim les coses, doncs requereix d'un aprenentatge i llavors doncs, tot això doncs, té moltes hores. I a part doncs, sempre hi ha els casos aquells que, si això funcionava ahir, per què no funciona avui, no? Que vull dir que moltes vegades les coses deixen de funcionar i no saps per què.
El modelisme, jo m'imagino que requereix de molts coneixements, o coneixements de molts camps diferents. Quines diríeu que són les principals disciplines?
Primer, tindre molta paciència a l'hora de fer el modelisme ferroviari, perquè és una cosa que has d'anar molt a poc i en pausa i pensant bé en les coses, perquè si ho fas molt ràpid i a vegades en un futur pot perjudicar aquelles decisions ràpides, no? Després, altres habilitats, doncs, bueno, sàpiga una mica de tot, no? El bo de l'associació que tenim, som 28 socis i entre tots ens ajudem, cadascú té una especialitat que té més potenciat un i l'altre no, i de fet consta també, doncs, bueno, doncs, des del tema electricitat, tema disseny, tema informàtica i moltes més coses, no, Andreu?
Sí, sí, no, tema, aviam, habilitats de manuals com fusteria, com ha dit ell, electricitat, informàtica, inclús arquitectura, perquè has de preveure a l'hora de construcció els diferents...
espais, no? Espais. Un disseny dels espais.
Sí, no, inclús, aviam, amb una pendent doncs has de calcular que tingui una determinada pendent, no superi aquella, perquè les màquines no et pujaran allò. Vull dir, després les estructures que han d'aguantar, vull dir, el pes de les màquines i tota la història, i després, vull dir, el fer els... entre cometes, diguéssim, els forjats, que no són forjats, sinó que és posar el guix amb una tela metàl·lica a sobre, és a dir, totes les tècniques de construcció per donar-li allò una realitat més similar a el que és la realitat, de veritat, doncs vull dir, tot això requereix d'una mica de planificació, coneixements i sobretot unes habilitats de manuals bastant importants que s'aprenen, és a dir, no és allò que dius, jo no sé fer-ho, ho acabes fent.
Clar, coneixements i aprenentatge. Contínuament s'ha d'estar produint, no?, aquest aprenentatge. Jo no sé si algú que digui, jo és que no sé fer gaire cosa, podria formar part d'una associació com la vostra?
Oh, i tant, benvingut serà, no? Entre tots ens ajudarem. Jo, de fet, vaig conèixer l'associació a través d'un carrer que vaig veure penjat pel poble i la meva intenció era fer-me la maqueta, però gràcies als companys actualment m'estic fent la meva pròpia maqueta i, a més, aprenent coses que no sabia, com tema electricitat, no?
Mm-hmm. Aprenem de tots, és a dir, sempre hi ha algú que coneix més una cosa i doncs aquell t'ensenya, és a dir, a veure, vull dir, jo no sabia fer muntanyes amb guix i escaiola, doncs vaig acabar fent muntanyes amb guix i escaiola. Vull dir que tenim ara un company molt especialista en temes de decoders, de màquines, perquè actualment el mecanisme ha evolucionat amb un sistema molt més sofisticat en el que cada màquina porta un decoder, que és un emissor d'una senyal, que aquest emissor de senyal fa que tu puguis controlar aquella màquina individualment. Abans tu posaves una màquina en una via de tren, li donaves velocitat amb un transformador i aquella màquina corria. Però si posaves una altra màquina en la mateixa via de tren, tenies que les dues funcionaven a la mateixa velocitat. Vull dir, i llavors no podies parar una i l'altra posar en marxa així fàcilment. Llavors, el tema aquest dels decoders ha introduït amb les màquines que cada màquina tu condueixes aquella exclusiva màquina. I aquella màquina doncs, pot arribar a tindre unes sofisticacions tan grans com que tingui so, que tingui fum, que tingui... És a dir, que tu li pots... Inclús que quan freni sonin les rodes com d'alguna manera esgarrinxen el ferro, vull dir, tots aquests sorollets, doncs tot això t'ho arriba d'una... arribant a un realisme brutal, no?
Jo m'imagino que tan important és la creació, el muntatge d'aquestes maquetes com el manteniment, no?
Sí, el manteniment, francament, és una de les coses que... Sí.
Més feixugues?
Sí.
Perquè és el que agrada menys, és el que agrada menys.
Exacte.
I si no hi ha bon manteniment, doncs, vull dir, els trens s'aturen, fallen...
Es pot produir avaries molt sèries a l'hora de les màquines, perquè estem parlant que són components electrònics i mecànics que costen molts diners, i el manteniment és essencial, o sigui, fer el córrer la locomotora 3 o 4 cops a l'any, allò durant una estona, engreixant els pinyons, les rodes... És fonamental el manteniment.
I com ho feu? Perquè aquestes maquetes que teniu allà exposades, per exemple, al local, ni que sigui la pols també les afectarà. Per tant, de quina manera les aneu mantenint perquè funcioni com ha de funcionar?
Pues per una banda, hi ha tenim uns vagons especialitzats en neteja. Dic especialitzat perquè tenen Hi ha uns que tenen com una espècie de suports en els quals els hi poses un líquid i llavors netegen la via. Un altre que fa una desgast sobre, bueno, lija, o sigui, el que és el carril, i després hi ha un altre que és una aspiradora. Això seria en quant al tema vies. Després, vull dir, hi ha l'altre, el manteniment important, que és el tema rodes, és a dir, la corrent l'agafa per les rodes. Si aquestes rodes estan brutes, no arribarà bé la corrent. Pues, vull dir, hi ha un manteniment, hi ha una persona, i ara estarem a punt de comprar també un aparellet perquè puguin passar les màquines i es netegin les rodes per tenir el màxim d'informació. Perquè, clar, tota la informació que arriba a la màquina arriba per la corrent elèctrica, és a dir, que en allà rep el decoder aquella informació, i aquella informació és la que fa anar ràpid, anar lent, que xiuli, que tregui fum, el que sigui, no? I doncs això és bastant important. I pel que fa referència al resto de la maqueta, doncs, amb aspiradors petitets, anar netejant perquè no hi ha altra forma possible de fer-ho.
Sí, després hi ha una part humana que contribuïm nosaltres també, que és important.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, jo m'imagino que, com tot, el modelisme ha anat evolucionant. Com ho ha fet en les últimes dècades?
Doncs ha anat ràpid.
Sí. Jo crec que el modelisme ha tingut un petit problema que li ha costat evolucionar. És a dir, fins als anys, quasi als anys 80, una cosa així, el modelisme és allò que et deia un transformador que li donaves velocitat tot això. I quan van aparèixer els models aquests digitals, en el qual va començar a aparèixer no la sofisticació, sinó la millora i adaptació a lo que la demanda, és a dir, coses més reals, més d'això, vull dir, aquí hi ha un pas important. I doncs a partir que això devia ser sobre els, no sé si va ser 80-90, que van començar a aparèixer, i ara estan plenament. I doncs ara, avui en dia, ja no pots pensar una maqueta si no és digitalitzada, no? Llavors això ha sigut el canvi que ha fet. El que passa que ha sigut un canvi que ha vingut una miqueta tard, perquè els de la dècada dels nanos que van néixer sobre els 80-90,
en el meu cas,
aquests, quan tenien el tren allà davant, el veien bastant avorrit per les altres coses que tenien al seu voltant, perquè tenien les Nintendos, les PlayStations i coses d'aquest tipus, i el tren encara no havia evolucionat. I això ha fet molt mal, perquè hi ha tota una generació que és la del tresorer, o sigui, dels anys 80.
La teva, eh?
La meva, sí, sí, evidentment. Sí,
és molt raro, o sigui, hi ha molt poca afició. I això què fa? Pues que els fills d'aquesta generació tampoc rebin la, perquè quasi tots nosaltres l'afició ens ha vingut pels nostres pares.
Correcte, pares i avis, perquè jo me'n recordo que a l'estació de Sant Cugat anava amb el meu avi a veure en aquest cas els trens, els dels ferrocarrils. Passava les tardes allà veient els trens.
No sé si teniu algun projecte ara entre mans per fer una maqueta nova o...
Sí, tenim un projecte molt interessant, que és... Hi ha un tema que a vegades és poc conegut, sobretot per la gent. O sigui, el modelisme és conegut, aquell que té la maqueta, però el que no és tan conegut és el que és el tema dels mòduls. Els mòduls ferroviaris són petites peces que tenen com característica que són petites maquetes que s'ajunten les unes amb les altres. I doncs has de conservar una característica, que és que, evidentment, coincideixen les vies quan tu les vulguis ajuntar. O sigui, això s'ha explicat una miqueta així, de manera entenedora, no? Llavors, hi ha tot un grup de gent que es dedica a aquest tema i fan trobades, i doncs, al fer les trobades, doncs, cadascú porta la seva peça. Llavors, dintre les coses que volem fer ara, tenim un soci ara que és una persona espectacular que està reproduint totes les estacions de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat.
Oh!
Llavors, ja tenim Valldoreix, tenim les Planes, i recentment ens està acabant la Floresta. Llavors, la idea nostra és fer una col·lecció de mòduls en les quals reprodueixin el tram ferroviari de la línia del Vallès. Almenys un trosset, vull dir, fins on ara arribem. I doncs aquest és un projecte que tenim previst que ara a maquetes, però perquè, clar, també tenim un problema, és a dir, maquetes ja no ens hi caben més, sí, a dintre. Exacte. A l'espai que tenim, exacte, ja no podem créixer més. Llavors, l'única solució és tenir això, i quan fem activitats extra, associació, és a dir, fora, que és una de les coses que volem portar ara. És a dir, nosaltres volem obrir-nos a Sant Cugat perquè la gent pugui gaudir del modelisme ferroviari en algunes trobades així grans. I d'això tenim una altra novetat, que hem aconseguit que l'Ajuntament al final ens cedeixi dos dies, amb un espai per poder fer, el primer farem, diguéssim, una mica el que es dirà la festa del modelisme, i ens en allà farem, posarem de tot el que estigui relacionat amb el modelisme, és a dir, des de maquetes, mòduls i llocs perquè els crios, la jovent i tot això pugui fer circular trens. I això serà un cap de setmana en el mes de juliol, que esperem aviat poder tenir el programa i dir-ho, anunciar-ho.
Exacte, però de fet també tenim la nostra associació, el Polígon Can Sant Joan, a l'estació, que a tots els santcugatencs que es vulguin apropar a veure les nostres instal·lacions, les nostres maquetes, doncs benvingut serà i serà un plaer rebre'ls.
Mm. Ara mateix, quants socis teniu?
28 socis.
28 socis.
Correcte.
Us interessa, m'imagino que tothom que es pugui interessar pel tema, però gent jove?
Doncs em sembla que sóc jo.
I... No, hi ha el Salvador.
El Salvador.
El Salvador i...
Sí, som un parell.
Ah, no, i després, aviam, ara tenim un nano jove.
Sí, és veritat, sí.
Per això dic que si voleu...
Sí, volem socis, volem que la gent vingui, volem gent jove, volem gent que s'apunti.